En aquesta primera condonació, això representarà més o menys uns 1.500, més o menys, diners amb interessos, milions d'euros amb interessos, i deixarem de pagar aquests 1.500 milions d'euros amb interessos, són molts recursos que podrem dedicar a altres coses, no pagarem el deute, doncs el dedicarem a salut o educació o altres coses. I per l'any vinent, és a dir, pel 25, si s'aprova ja el 25, doncs suposarien a l'entorn dels 250 milions d'euros, que tampoc, en fi, és cap tonteria. És a dir, que nosaltres, en fi, estem satisfets que n'hem tingut reunions amb el govern d'Espanya, els hem dit que aquest era per nosaltres també una prioritat pel que suposa d'estalvi d'interessos i de reducció del nostre deute, i per tant, doncs, en fi, després d'aquest anunci del president Pedro Sánchez, esperem doncs que això es pugui fer efectiu tan aviat com sigui possible.
El proper mes de gener, a més, se celebrarà aquest Consell de Política Fiscal i Financera per parlar del perdó del deute a les comunitats i del nou model també de finançament. En aquest segon àmbit, per aquesta reunió, el govern català ja tindrà a punt la seva proposta de finançament singular?
Per aquesta reunió del gener, no. Sí, sembla que serà a finals de gener, és el que han dit, no. Nosaltres saben vostès que vam crear un grup d'experts, 7 persones, molt coneixedores del sistema de finançament autonòmic, per treballar i aterrar, sobretot, l'acord d'investidura amb Esquerra Republicana.
Però es va dir que estaria a principis del 2025.
Bueno, nosaltres, el que diu l'acord és que ha d'estar el primer semestre, no? I, per tant, el primer semestre, doncs, fins al 30 de juny, pensin que van començar a treballar el novembre, es reuneixen cada 15 dies, és a dir, que tenen un ritme alt, però s'han d'aterrar moltes coses en aquest acord. Aquest acord és un acord que està molt bé, però és genèric, i, per tant, ara cal detallar exactament cada una de les xifres i cada un dels càlculs. Estan treballant amb això i nosaltres esperem que quan abans el tinguem millor, perquè aleshores hem de començar la negociació amb el govern d'Espanya. Pel que fa al model, després de l'acord hi havia una altra cosa, que era la gestió tributària. Ens vam comprometre l'any 26 a recaptar l'IRPF, que no és cap tonteria perquè és l'impost que més recapta no Catalunya, sinó Espanya, no? És l'impost més important. I per tant, aquí també hi hem començat a treballar amb dos equips del govern d'Espanya i de la Generalitat per veure com avancem en l'organització de les nostres entitats perquè es pugui recaptar des de l'ATC l'IRPF el 26.
Però, per tant, és a dir, aquesta Agència Tributària de Catalunya, l'ATC, que ara té uns 800 treballadors, hauria d'augmentar de nombre de treballadors per poder gestionar aquest gran volum d'impostos que vostè m'està dient el proper any.
Sí, nosaltres el que ara estem fent en aquest grups de treball que han començat és veure com fem això, no? Hi hauria diferents opcions. Una, doncs, que hi hagués una fusió, que hi hagués, doncs, un traspàs...
Amb Hisenda, diguéssim.
Sí, sí, clar, amb l'Agència...
Sí, els 4.000 treballadors d'Hisenda que hi ha a Catalunya...
4.400.
4.400 s'integrin...
Podria ser una opció.
Ara, a l'Agència de Tributària de Catalunya.
El que volem és ara treballar-ho i, per tant, veure si obrim places i es presenten, si el millor és fusionar, si és integrar, com treballem això, que no és fàcil, perquè, en fi, els treballadors de l'Agència Tributària Espanyola doncs, deuen estar satisfets de treballar allà i, per tant, haurem de veure doncs, també quins incentius podem posar. Per què? Perquè vingui l'Agència Tributària de Catalunya. Pensin que aquí són, com deia vostè, 800, però només 32 inspectors d'Hisenda, és a dir, tenim molt pocs inspectors. Nosaltres el que volem és que quan això ho recaptem nosaltres ho fem igual de bé que ho fa l'Agència Espanyola, o millor, no pitjor, i, per tant, hem de posar tots els mecanismes perquè això sigui així. I ara aquest grup de treball el que està fent és treballar això amb totes les seves possibilitats per veure quina és la millor. I aquest any, durant aquest any, anirem doncs, tenint opcions, no?, i prenent decisions al respecte, perquè, òbviament, el 26 és demà passat.
Però, per tant, estan parlant amb els sindicats, entenc, ja, d'això.
Estem parlant amb les estructures, diguéssim, més polítiques, si vol dir això, més directives de les agències. No hem entrat encara a l'àmbit sindical. Quan tinguem més clar cap a on anem, aleshores, evidentment, s'hi haurà de parlar.
Pel que m'està dient, diguéssim, el nou finançament, quan vostè creu que es podrà començar a aplicar?
El nou finançament, segons l'acord signat amb Esquerra Republicana, s'ha de tenir el primer semestre del 25. Per tant, si això que es complís, i per tant, durant el 25...
Però vostè vol viable ara mateix, això?
Bueno, jo el que sí, deia el president que va estar a la reunió de presidents de Cantàbria, que ho vull posar en relleu també, no? Perquè no sempre els presidents de Catalunya han anat a aquestes conferències, no? I a aquestes reunions. A Salvador ja hi va ser, i el que ja em deia és que el to, malgrat no, alguns crítics, va ser positiu. Tothom va reconèixer que cal un nou model de finançament, que està caduc des de fa 10 anys, tothom té necessitats de finançament importants, i per tant s'ha d'anar cap a un nou model. Per tant, el govern d'Espanya això també ho sap i s'hi haurà de posar. Nosaltres creiem que és possible que aquest 25 tinguem un nou model i, per tant, si això fos així, doncs el 26 ja veuríem resultats.
M'està parlant d'un nou model. Entenc que en tot això no contemplen que Catalunya surti del règim comú.
El document que nosaltres vam signar amb Esquerra Republicana no parla d'això, parla concreta, no?, en dos punts. I, escolti, vostè, el que hem de fer nosaltres és recaptar tots els impostos i a través de l'agència tributària i, per altra banda, que l'Estat doncs ingressi allò que gasta Catalunya pels serveis que dona i la resta es queda a Catalunya i en tot cas donem una quota de solidaritat. Nosaltres creiem que en aquest sentit doncs estem en els marges que marca el LLE. S'hauran de fer alguns canvis, ja ho diu el mateix acord, però en tot cas pas a pas. Anem a veure què tanquem i després quines modificacions legals necessitem, que de ser així necessiten una majoria al Congrés dels Diputats.
Però la quota de solidaritat, per exemple, en quina forquilla vostè se sentiria còmode? Seria raonable?
Això és el que ens estan contant els experts, justament.
No? Però l'opinió que té el govern, quina és?
No tenim una opinió amb xifres, perquè això és difícil, calcular-ho. Primer, perquè has de calcular primer quines despeses fa l'Estat a Catalunya. Mm. Quina és la despesa que fas tu en funció de les teves competències, que en el cas de Catalunya moltes són singulars. El català, la seguretat, o sigui, tenim elements molt singulars. I després veure en tot això quina quota de solidaritat, tenint en compte que sempre s'ha de respectar el principi d'ordinalitat, és a dir, que no podem quedar per sota un cop nosaltres hem aportat la nostra quota a la resta d'Espanya. No? És important que hi hagi un cert equilibri territorial i cohesió territorial. Els països són competitius també en funció de l'estabilitat econòmica i aquesta cohesió i equilibri que tenen. No? I el que passa avui no és raonable, no? I és injust. Avui, per no posar el cas de Catalunya, la Comunitat Autònoma d'Extremadura, per habitant, rep 1.000 euros més que la murciana. Home, no sembla raonable, no? Perquè un nen de Múrcia ha de rebre 1.000 euros menys que Extremadura, no? I poso dues comunitats del PP, Vull dir que no he posat cap nostra. Per tant, hi ha alguns desequilibris ja. En aquests moments ja hi ha desigualtat entre comunitats autònomes perquè algunes rebem menys del que ens tocaria, no? Pues això és el que volem, que d'alguna manera s'acabi corregint. I crec que això, en general, ho volen tots els presidents autonòmics, que volen el millor per al seu territori, no?
Pels terminis que m'està dient, per això, podríem trobar-nos en un nou model de finançament però amb els pressupostos prorrogats i amb, per la manca d'acord polític, diguéssim, aquesta circumstància podria passar el proper semestre.
El model de finançament, clar, el pactarem nosaltres amb el govern d'Espanya, sempre amb acord amb Esquerra Republicana, amb qui doncs, anem fent un seguiment dels passos que anem fent amb el govern, però podria ser que arribéssim a un acord de model de finançament, tant de bo aquest 2025 com ens hem compromès, i evidentment si els partits amb qui nosaltres volem aprovar els pressupostos doncs, finalment doncs, no tiréssim per aquesta via, doncs evidentment estaríem en una pròrroga. No? És independent una cosa de l'altra, òbviament.
Però quan l'activaran, la pròrroga pressupostària?
La pròrroga pressupostària l'aprovarem demà, en el Consell Executiu de demà. Pensi que queden dos per finals d'any, el de demà dia 17 i el del 23, i nosaltres aprovarem demà, són dos decrets, un decret llei que va convalidar-se al Parlament i l'altre que l'aprova el govern. Un és, doncs, la pròrroga pressupostària, perquè si no tens pressupostos necessites forçosament fer alguns ajustos, i després el que sí que va al Parlament, que és el de les necessitats financeres. No? Són aquells elements que necessita aprovar el Parlament, avals que tenim donats a universitats, a empreses públiques, etc. No? Són decrets molt tècnics, però, òbviament, si no tenim pressupostos, malgrat la nostra voluntat, hem d'anar a una pròrroga pressupostària, esperem que duri el menys possible, però, insisteixo, no depèn de nosaltres, i espero que, en fi, que tots ens en sortim, no?, d'aquesta negociació. Mm.
I com treballaran amb aquestes circumstàncies?
En pròrroga pressupostària? Sí. Bueno, a Catalunya diria que estem bastant acostumats a treballar en pròrroga pressupostària.
Però el PSC, el govern no?
El PSC, el govern no, bueno, que va fer 14 anys que no governàvem. És veritat que una pròrroga pressupostària suposa que el que s'incorpora en el pressupost és el mateix que l'últim any aprovat. En el cas del 23, doncs estem parlant de 33.000 milions d'euros, gairebé 5.000 menys del que podria ser amb un pressupost aprovat. Per tant, això ja et dificulta d'entrada l'inici de les polítiques públiques i també un cert problema d'agilitat, no? Que evidentment no tenir el pressupost aprovat i en les línies que tu vols. Però bé, també hi ha mecanismes per poder agilitzar això. De fet, en el decret que aprovem demà portem alguns elements de millora en la gestió, per exemple, que hi hagi que pugui aprovar el Departament d'Economia modificacions de partides de manera més ràpida, que només hagi d'anar al govern aquelles quanties majors d'1 milió d'euros, que ara no era així, perquè jo també li vull dir, el govern està centrat, i ho saben, en prendre decisions, en enfocar-se doncs, en els problemes que tenim, habitatge, seguretat, i per això doncs, hem de prendre decisions ràpides i hem d'intentar ser eficients i àgils, no? I amb tot allò que puguem, doncs, intentarem que el que aprovem vagi encarat en aquest sentit.
Aquests dies al Parlament també hem vist coses que, si més no sorprenen, veient també la trajectòria que tenia el seu partit en els últims mesos, per exemple, el tema del Hard Rock. Com és que ha canviat la posició el PSC respecte a això?
Doncs perquè no tenim majoria parlamentària, no tenim 68 diputats. Quan un necessita els vots dels altres, ha de cedir.
Però el govern vol que es faci.
El govern el que vol és que hi hagi una inversió important a Tarragona, ho hem defensat sempre. Tarragona és un territori important, un territori que pateix l'atur més que altres territoris de Catalunya, que també potser no ha tingut tantes inversions com altres territoris, i nosaltres voldríem una gran inversió en allà.
Però, perdoni, conseller, gran inversió vol dir una inversió que inclogui, per exemple, també casinos?
Una inversió és, escolti'm, aquest projecte tampoc el vam aprovar nosaltres, és un projecte que ha de complementar PortAventura amb centres de congressos, amb grans espais comercials, també amb un casino, aquesta llicència, en fi, no l'hem donat nosaltres, no? Però
és una realitat. El govern, quan busqui noves inversions o inversions equivalents, li serà igual que sigui una inversió que també contempli aquest model?
Miri, nosaltres en el pressupost del 23 vam incorporar 5 milions d'euros pels projectes de descarbonització de la indústria química, per posar-li. I el 24 es va repetir aquests 5 milions i continuarem. Per exemple, aquest és un tema importantíssim per nosaltres, descarbonitzar la indústria química, que és una de les més contaminadores, perquè sigui més competitiva. Pensi que, escolta, genera el 12% del PIB a Catalunya, és el pol més important del sud d'Europa, i aquest seria un projecte molt important. És un projecte molt important al que li podem dedicar recursos, no? Em refereixo a això, i em refereixo a Hard Rock. Nosaltres ens agradaria que seguís endavant. És veritat que es modifica la fiscalitat, però creiem que això no té per què ser un impediment, però en tot cas tampoc depèn de nosaltres, aquesta decisió. Dependrà dels inversors i de la decisió que finalment prenguin.
Jo li pregunto per saber ben bé quin és el model que té el cap de país el govern del PSC.
El model que té el cap de país al PSC, amb el que fa el tema econòmic, és apostar clarament per les infraestructures físiques intel·ligents, vol dir 5G, vol dir fibra, per energia i aigua. Si no tenim més energies renovables i, per tant, energies netes, no serem més competitius. En aquests moments estem al 15% de la generació de renovables a Catalunya, mentre Espanya està al 50%, per tant, anem molt retrasats. Amb aigua, exactament igual, hem de tenir oferta d'aigua, no es mirar al cel a veure si plou, i això vol dir que hem de fer inversions com les que estem fent amb desaladores, potabilitzadores o plantes regeneradores d'aigua. Això és importantíssim per l'economia, molt, perquè hi ha indústries molt intensives amb aigua, no? Com, per exemple, el sector tèxtil i molts altres. I aquesta és una. I l'altra és apostar clarament perquè l'economia es basi en el coneixement, la tecnologia i la innovació, no? Aquests darrers projectes que han sortit a la llum amb recolzament de la Comissió Europea o del Govern d'Espanya, els xips, tecnologies avançades amb renovables, amb teràpies avançades, van en aquesta línia, no? És apostar clarament per la tecnologia i el coneixement com una palanca de canvi per tenir una economia més competitiva, més productiva, que és el que ens diu Draghi en l'informe que va publicar ara fa una setmana.
I això és compatible amb l'ampliació de l'aeroport, per exemple?
Bueno, aquest tema és un tema conflictiu, ja ho sabem. Nosaltres ho hem dit sempre, creiem que l'aeroport s'hauria d'ampliar per ser un aeroport més competitiu. Al final no només parlem de viatgers o de persones, visitants, sinó que estem parlant d'empreses, no? De la seva capacitat de moure's, de traure talent, i per tant nosaltres estem en aquesta línia. Ara bé, hi ha un compromís amb Esquerra Republicana de crear una comissió que està en marxa entre el govern d'Espanya i el govern de Catalunya per buscar la millor solució, perquè és veritat que la millor solució ha de ser compatible amb el respecte a l'entorn i, per tant, la millor solució mediambiental.
És a dir, es pot ampliar l'aeroport sent respectuós amb el medi ambient?
Nosaltres creiem que sí. Ara ja tenim aquesta comissió treballant, ens donarà els resultats a principis d'any i veurem doncs, quina és la proposta que se'ns fa.
Aquests dies també hem explicat molt el retorn a Catalunya de les primeres grans empreses que van marxar pel procés. Li consta si tornarà alguna més, a banda de les que hem explicat?
No em consta. És veritat que parlem amb moltes empreses i jo crec que, en general, el missatge que ens transmeten és d'una certa tranquil·litat. Han trobat una certa estabilitat amb aquest govern. Creuen que, bueno, que el missatge que estem donant és positiu. Ara bé, és una decisió complicada, aquesta del retorn, d'una empresa de decisions difícil a vegades les empreses, i nosaltres no ho sabem i, per tant, esperarem a veure si es van donar donant més notícies d'aquestes, que òbviament són molt positives per Catalunya.
Però hi treballa el govern, en aquest sentit.
Nosaltres no estem fent ni plans de xoc, ni avantatges fiscals, ni res. Creiem que el que fem és posar les condicions perquè si alguna empresa ho considera... Exacte. I l'entrada és estabilitat política, és seguretat jurídica, és invertir en aigua, invertir en energies renovables, és aquest tipus d'elements, de condicions, que són les que han de permetre que qui vulgui i ho decideixi així, doncs pugui tornar.
Deixem preguntar-li també per l'accés a l'habitatge. És un dels temes més urgents que té ara mateix el país, una de les preocupacions també dels catalans. El que més preocupa, de fet, segons el Centre d'Estudis d'Opinió, el seu govern ha promès la construcció de 50.000 pisos públics. Vostès consideren que amb això n'hi ha prou, que faran abaixar prou els preus amb això?
És difícil dir si això amb això prou n'hi haurà. Hem de fer més coses, eh? Hem de construir habitatge, hem de comprar habitatge, hem de reformar habitatge, hem de posar algunes mesures legals que també ajudin això, però, òbviament, després de molts anys sense construir habitatge públic, fa falta habitatge, és obvi, no? Quan no hi ha prou oferta, doncs pugen els preus. I això és el que ha passat a Catalunya i està passant a molts territoris. I a territoris despoblats, on molta gent no es pot quedar a viure perquè no hi ha habitatge. Per tant, hem de construir molt...
Perquè no hi ha habitatge, perquè no hi ha servei mèdic, perquè les línies de transport són molt deficitàries...
És un conjunt de coses, és un conjunt de coses, és veritat, però molt sovint dius, bueno, si hi va a una fàbrica i no hi ha habitatge, doncs és difícil que la gent es pugui quedar a viure allà, no? Per tant, són moltes coses, és veritat, i hem de treballar-hi. Ara, bueno, saben que està en tramitació aquesta llei de l'Estatut del Municipi Rural, on s'haurà de parlar d'aquestes coses. La ruralitat influeix molt en aquests aspectes. Nosaltres estem convençuts i decidits a fer aquesta aposta per l'habitatge. No serà fàcil, però també creiem que amb col·laboració dels ajuntaments i del sector privat, doncs ens en sortirem. Només amb aquesta col·laboració público-privada podem tenir èxits, eh? Sols no podrem aconseguir-ho.
Divendres passat el conseller Dalmau ens deia que Catalunya té l'oportunitat de tornar a ser un motor econòmic d'Espanya. Creu que durant aquests últims anys no s'ha fet prou en aquest sentit? Que hem abandonat alguna lluita?
Bueno, jo crec que segurament hem prioritzat altres coses, no? Altres lluites, no ho critico, crec que és una realitat i tots ho podem reconèixer.
Però és culpa del procés o de l'efecte capital de Madrid?
Probablement de les dues coses, no? És a dir, jo crec que el fet d'haver dedicat molt de temps i molts esforços, molta energia al procés, ha fet que potser obviéssim altres coses. I, evidentment, el que està fent Madrid segurament agreuja aquesta situació. Però nosaltres, ho ha dit el president ella des del primer moment, el que volem és recuperar aquest lideratge econòmic i hem de posar totes les eines perquè això sigui així, no? De fet, estem treballant en un document de lideratge econòmic amb mesures i accions concretes que espero que tinguem a punt el mes de gener, per dir, escolta, quines coses hem de fer per aconseguir aquest lideratge econòmic, no? Que no serà fàcil, però que com a horitzó crec que Catalunya s'ho ha de plantejar. Tenim grans empreses, tenim moltes fortaleses i no ens podem quedar amb els braços creuats, hem de seguir treballant.
Clar, però moltes empreses també s'estan plantejant si han de seguir aquí, per exemple, o anar a Madrid, perquè els avantatges fiscals de moltes empreses són molt millors allà.
Bueno, amb això tampoc estaria tan d'acord, en el sentit que no tenim capacitat normativa aquí a Catalunya, una de les coses que ha de millorar amb el model de finançament, per oferir masses coses a les empreses. Jo crec que avui en dia, si hi ha un element que fa anar a moure's, no?, a les empreses d'allò, que és una, la recerca del talent, la gent, les empreses busquen talent, i l'altra és la burocràcia. Aquest és un tema que sí que preocupa. Més que dir, escolta, molts o pocs impostos, és veritat que la burocràcia. Nosaltres, en aquest sentit, crec que Catalunya ha de fer un pas endavant. De fet, el conseller Dalmau doncs, lidera aquesta reforma de l'administració que hem posat en marxa, i això és molt important, perquè les empreses no poden esperar 3-4 anys a obrir una nova fàbrica, ampliar la seva companyia. Això no pot ser. I altres comunitats autònomes que han accelerat aquests processos, no? Vull posar, per exemple, sense dir Madrid, l'Aragó, on s'han traslladat en els últims anys quasi 400 empreses de Lleida a l'Aragó, amb un estudi que va fer la Universitat de Lleida amb la Cambra de Comerç. Per tant, home, hi ha coses a millorar per fer que retinguem a les empreses i que algunes doncs puguin atraure's també a Catalunya, no? Però jo crec que hem de posar les condicions. Tenir talent, apostar per la tecnologia, aquests elements que jo li deia, més enllà de les avantatges fiscals, que a Catalunya no poden ser moltes perquè nosaltres tampoc tenim tanta capacitat i perquè crec que, en el fons, l'empresari també vol participar d'aquesta bossa comú que sap que al final li repercutirà en positiu, no?
Però vostè creu que Ayuso, la presidenta madrilenya, fa dumping fiscal?
Bueno, és obvi que fa dumping fiscal. Hi havia un estudi recent de l'AIREF que diu que Madrid redueix 1.000 milions d'euros, no?, a través dels impostos, no?, deixa de recaptar. És a dir, per una part, baixa els impostos als rics i per l'altra li demana al govern d'Espanya que li posi més recursos. Bueno, ja m'explica, això no és ser injust, no? Nosaltres creiem que fa dumping fiscal. Una de les apostes del govern d'Espanya, i nosaltres també ho hem defensat, és que en alguns impostos hi hagi un terra, no?, i que, per tant, no puguis baixar d'un nivell, perquè, si no, al final el que es fa és una competència des d'allà entre comunitats autònomes, que em sembla que no és de rebut, no?
Alicia Romero, consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, gràcies avui per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres per la invitació.
Una pausa i ara ens hi posem a la tertúlia.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
Hola, bon dia. Arriba la venda privada exclusiva per clients amb targeta El Corte Inglés, amb descomptes de fins a un 15% en les teves marques preferides d'electrònica. L'oportunitat perfecta per quedar-te l'electrònica més innovadora de marques com Samsung, Xiaomi, càmera reflex de Canon i Nikon. A més, tens un 15% addicional en electrodomèstics, amb marques com Rumba, Zecotec, Haier, Ninja, Dyson o Remington. Només fins avui, 16 de desembre, gaudeix de la venda privada en exclusiva per clients amb targeta El Corte Inglés. No la tens? És molt fàcil. La pots sol·licitar a la nostra pàgina web o a qualsevol dels nostres centres. Targeta emesa per financer El Corte Inglés i subjecta a la seva aprovació. Consulta les condicions a la botiga web i app. I vine a descobrir les activitats infantils nadalenques que tenim preparades a les nostres botigues de Can Dragó, Sabadell, Cornellà, Girona, Tarragona i el supermercat de Francesc Macià. Els més petits podran gaudir d'espectacles de màgia, contacontes, titelles o del Tió de Nadal. I per tota la família, la pista de gel sostenible a la terrassa exterior de la nostra botiga de la Diagonal. Més informació a la pàgina web del centre. I això és tot per avui. Fins demà!
El Matí de Catalunya Ràdio.
Soc l'Anna i dirigeixo una empresa d'energies renovables, un sector en creixement que sovint necessita professionals qualificats. Amb els certificats professionals sé que les persones que contracto estan preparades.
Per a les empreses, els certificats professionals obren les portes a disposar de persones qualificades. Són una titulació oficial que inclou un període de formació en empresa que permet conèixer nou talent. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
Dimarts des de Brussel·les, entrevista el líder de l'oposició, Carles Puigdemont. Ariadna Oltra conversarà en directe amb el president del principal partit de l'oposició sobre les negociacions amb el PSOE, el paper de Junts al Parlament o l'aplicació de l'amnistia. Ariadna Oltra entrevista Carles Puigdemont, dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Benvolguda energia. Recordes quan fa uns quants anys dèiem «Mira que gastar tants recursos per portar-te des de tan lluny?» Doncs avui diem amb orgull «A Espanya disposem de la millor energia, la del sol, el nostre sol».
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
De Joan i Joan, accionistes de BBVA, per a accionistes de Banc Sabadell.
Com podria ser el nostre nou banc?
El Sabadell té la tradició de que ha ajudat a moltes pimes a invertir i a poder desenvolupar negocis.
Això no, no hi ha discussió.
Això és la tradició.
Sí. Això ho dic jo, que sóc mitjana empresa.
I ser complementari. O sigui, sí, tu però... ets d'una manera i jo sóc d'una altra.
Indiscutiblement, l'unió fa-se la força. Si això no hi ha més volta.
Troba més informació a bbva.com. L'oferta sobre Banco de Sabadell S.A. està subjecta a l'autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Una vegada autoritzada, el corresponent fullet explicatiu estarà disponible a cnmb.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA a Bilbao i Madrid, el Banc Sabadell, la CNMB i les societats rectores de les borses de valors.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen l'empresari David Madí, el director de La Razón, Paco Maruenda, la periodista del periòdico de Catalunya, Sara González, i l'economista Pau Llonc.
I de què ha parlat fins ara fora la tertúlia?
Doncs avui ha sigut una classe d'economia. Els teníem aquí, escoltant la consellera Romero, tots ben aplicats, prenent apunts, el Pau amb el telèfon, no sabem si per això s'ha quedat sense bateria, el David més vell a escola, amb paper, i la Sara, que és qui porta més apunts, per il·lustrar-nos ara, però també perquè per motius professionals havia de seguir el que deia la consellera.
Què us ha semblat, David?
Doncs bé, l'Alícia Romero, la consellera, jo crec que és de les millors cares del govern Illa. Jo crec que és una dona que té, francament, moltes virtuts. És clara, se sap expressar, té les idees clares, té ofici, fa molt de temps que s'hi aplica. I sincerament, crec que és de les conselleres i dels valors positius que té aquest govern. S'enfronta a una situació complicada, com tots els governs que no tenen majoria, i m'agradaria parlar de tres coses puntuals que n'ha parlat, que és una, dissortadament amb aquesta arquitectura amb la qual es preveu que es facin els pressupostos amb Comuns, Esquerra i Partit Socialista, doncs bàsicament aquests pressupostos es discutiran a veure quins impostos pugen en la competició per l'esquerra. Crec que això doncs no és una bona notícia. Parla, d'acord també amb els acords que es van prendre, de com es farà la nova agència tributària catalana, que ha d'assumir la recaptació de tots els impostos. I jo amb això, ella expressava, a veure si fem una oferta i ens quedem a l'agència tributària, jo li demanaria que s'ho pensessin molt, que aprofitessin i fessin, no cometessin l'error que es va fer en el seu moment amb el traspàs de moltes competències, que era assumir l'agència, que era assumir el funcionariat de les competències que fossin, sinó que ho fessin de nou i aprofitessin per fer una agència tributària moderna, democràtica, que sigui, evidentment, que compleixi la seva funció de recaptar impostos, però que no sigui destructora de l'activitat econòmica, perquè l'Agència Tributària Espanyola, la de Catalunya, aquests mil, és la pastilla dels catalans. És una cosa que s'hauria, si ens ho traiem de sobre, una immensa majoria dels catalans s'ho trobaran, perquè no és només una empresa, una agència recaptadora d'impostos, sinó que és una agència d'extorsió amb unes pràctiques absolutament impresentables en qualsevol democràcia. I això és molt important. I, per tant, si hi ha l'oportunitat de fer una cosa millor, una agència moderna i que tracti el contribuent com una persona, doncs serà una cosa molt positiva. I després m'ha interessat també molt el que ella plantejava sobre la reforma de l'administració, sobre la burocràcia i com lluitar contra ella. I m'ha agradat molt que hagi posat l'exemple de Lleida, perquè Lleida és un cas molt evident, com empreses de l'Aragó i de Lleida estan marxant a l'Aragó, i ho estan fent pels problemes burocràtics d'una regulació europea que empitjora les coses, que traduïda a nivell estatal segueix empitjorant, a català segueix empitjorant, i quan arriben a Lleida encara ho han empitjorat més. I per això marxen d'una manera molt clara. La burocràcia és un dels càncers que té en aquests moments Catalunya.
Sara.
Primer, una prèvia, i és que l'Alícia Romero ha estat una desbrossadora de pactes en la legislatura passada, i ara com a consellera juga amb l'avantatge de conèixer qui són els seus interlocutors, perquè al final són els mateixos, el que passa és que amb els rols canviats, no? Ara amb Esquerra a l'oposició. I aquest avantatge s'hi suma al fet de que en les negociacions les relacions personals són importants, i ella ha aconseguit mantenir bona relació amb tots els grups parlamentaris, per això ella doncs hi confia a l'hora de que sigui ella la que negociï els pressupostos. Llavors, tres aspectes de l'entrevista. Primer de tot, ens ha explicat, i això és novetat, què implica la condonació del deute al FLA. O sigui, exactament ens ha aproximat la xifra, són 16.000 milions, prop de 16.000 milions, i ha dit que això implicarà 1.500 milions d'euros més pels pressupostos, cosa no menor, en un moment en què s'ha d'acordar amb Comuns i Esquerra Republicana la materialització dels acords d'investidura, que aquesta és la gran carta, no?, que juga Salvador Illa en aquesta negociació de pressupostos, i és que sense nous pressupostos és difícil materialitzar molts dels acords de la investidura que es van firmar tant amb Comuns com amb Esquerra Republicana. Després és veritat que també ha evidenciat com les concrecions sobre el model de finançament singular encara no hi són, i probablement Esquerra exigirà que hi siguin en molt poc temps, sense saber
si abans d'aprovar pressupostos.
Exacte, si realment...
Que és una cosa amb l'altra, eh?
Exacte. La qüestió és si hi haurà temps, no? Perquè ha parlat de finals de gener de la comissió d'experts, no? Perquè tinguin un calendari. O sigui, el que hem d'esperar el mes de gener és aquest calendari de desplegament del model, però ens preguntem si s'arribarà a temps, perquè segons el que està pactat amb Esquerra Republicana, el 2026 s'hauria d'estar ja recaptant l'IRPF del 2025.
Clar, però si això es defineix durant el primer semestre del 2025, ella ha parlat fins i tot de juny, vol dir que pressupostos, veurem què farà Oriol Junqueras també, però pressupostos, si una cosa va condicionada a l'altra... Fins al juliol no n'hi hauran.
Ells, de moment, calculen que sigui fins al mes de març. Ara bé, Junqueras no tindrà cap mena de pressa en aquests moments per posar-li fàcil al Partit Socialista. De fet, necessita, de cara a la seva pròpia militància i de cara a la necessitat de compactar el partit, exigir o exhibir mà dura amb el Partit Socialista. Podríem dir que, d'alguna manera, la legislatura comença ara. Ara que l'oposició ja s'ha ordenat. I l'altre aspecte que volia comentar molt breument, perquè em sembla significatiu, és que ha dit que aquesta modificació de la fiscalitat al Hard Rock creuen que no hauria de ser un impediment pels promotors. Clar, i plantejo jo, a veure si ens quedarem tots de pasta de moniato i que després aquesta mesura que s'ha presentat com una pista d'aterratge per desincentivar el projecte de macrocasinos, resulta que els promotors els hi serà igual i el tiraran endavant igualment. La frase de la consellera Romero m'ha fet sospitar, veurem.
Sí, jo la veritat una mica sorprès, suposo que per contrast de la claredat de les paraules de la consellera, no? En molts casos, per exemple, sí que és cert que ha concretat bastant quines seran les línies mestres del procés, o sigui, del projecte de nou finançament. D'alguna manera s'assimila bastant al que tota la vida hem anomenat un concert. I sentir-ho en boca d'algú del PSC, doncs jo, com a mínim, fins ara no ho havia sentit. Per tant, en aquest sentit...
Però no sortiran del règim comú.
Sí, però ha parlat clarament de recaptar tots els impostos i de posteriorment
negociar la quota de solidaritat,
d'alguna manera.
És impossible fer això sense sortir del règim comú.
És a dir...
No sé com ho quadraran, però això no es pot fer sense sortir del règim comú.
Ells van pas a pas, és a dir, primer tancar aquest acord de finançament i després veure quines modificacions legislatives s'han de fer. Però és que estan en la fase prèvia, primer, de convèncer a la resta de presidents autonòmics que no serà fàcil, clar, i que el president Illa farà un tour a principis de l'any que ve justament per intentar.
I això és la segona cosa que volia dir, que és que en realitat, malgrat l'esforç de concreció, insisteixo que per contrast amb el que venim vivint els últims anys, doncs s'agraeix, al final els límits materials i institucionals d'aquesta proposta és l'estat espanyol i són els presidents autonòmics i és el PSOE i és també els equilibris que ara mateix el senyor Pedro Sánchez, a més amb tots els merders de corrupció que aniran saltant aquesta setmana i que ja s'estan parlant, haurà d'afrontar. Per tant, en el fons, tampoc depèn només dels pactes que es facin a Catalunya la viabilitat d'aquesta proposta de finançament. Per tant, veurem què passa, no? En el fons, sembla molt difícil que aquesta concreció d'Alicia Romero al voltant de la proposta de finançament sigui avalada per molts líders del PSOE i també fins i tot per Pedro Sánchez. Per tant, no ho sé.
Amb Pedro Sánchez està pactat. És a dir, en el moment en què el PSC signa l'acord d'investidura amb Esquerra, abans de signar-ho, el que s'assigna en matèria de finançament ja està acordat amb Sánchez. Per això moltes vegades Salvador Illa diu, no, jo no haig de parlar amb el president Sánchez d'aquesta qüestió perquè és una qüestió ja pactada i hem de veure com es fa el desplegament. El problema és convèncer la resta de presidents autonòmics, la majoria d'ells del PP, perquè el PSOE només en té 4, i després el desplegament. Però el més important de la part política és convèncer la resta de presidents autonòmics.
No serà la primera vegada que Pedro Sánchez diu A i després fa B, i a més avui també he vist l'enquesta del GESOP, que realment la situació a nivell electoral per al PSOE no pinta molt, molt bé. El Vox segueix pujant, la suma PP-Vox cada vegada servirà com un escenari més plausible en el curt mitjà termini, i per tant veurem si aquestes declaracions de si al govern li queden 1.000 dies es fan efectives o no.
És veritat que no seria la primera vegada que Sánchez diu una cosa i acaba passant una altra, però no amb el cas de Salvador Illa.
Bueno,
a Salvador Illa encara no li ha passat,
Paco,
que hagin acordat una cosa i hagi fet la contrària. Encara.
A veure, si, jo no sé què passarà, no? Però a tothom li ha passat que el Sánchez ha dit una cosa i després ha fet la contrària, no? En funció de les seves conveniències personals de supervivència del govern d'Espanya. Això és una realitat. I això també està amb el fons de lo que és la reacció del president Puigdemont de rebutjar el Sánchez i de no confiar en el Sánchez i dir tot el que ha dit. És a dir, és que la legislatura està en aquests moments a punt d'agotar-se, no? I això es va veure l'altre dia a la reunió a Suïssa, ho han dit els portaveus oficials de Junts amb una claretat meridiana, ho va dir la Míriam Nogueras, ho va dir Turull, és dir, ho ha dit el Puigdemont, és dir, jo no sé, el Sánchez pues, té la seva realitat paral·lela i intentarà, lògicament, sobreviure. A mi l'entrevista amb la consellera ha estat, com no podia ser menys, molt interessant perquè deixa clar que està tot obert. És dir, està molt, molt bé els fons cancerais.
Però la Sara ho deia, ho deia molt bé, que comença ara la legislatura. És a dir, ara és un moment sí, sí. En què sí que comença això, no?
Sí, però mira, tindrà... El suport de Junqueras ja el té, no? El govern està molt content, que sigui el Junqueras que ha guanyat, ja el coneixen, saben que donarà suport a Madrid i a Catalunya i entrarà al govern de Collboni a Barcelona, és a dir, tot el que per Sánchez li va bé, però té un problema, i el problema es diu Puigdemont, no? I l'altre problema, lògicament, és el rebuig total, directe, de les comunitats del PP, és a dir, està clar que les comunitats del PP diuen que no. Ja està, és a dir, ja li pot donar voltes, no? I després el que farà el García Page, pues, que també és un tema important, i després si tot això ho podrà obtindre un suport del Congrés. Junts ha dit clarament que cap llei que presenti el PSOE, si no n'hi ha l'acord de base, l'aprovaran. Per tant, ja insisteixo, la legislatura estarà acabada. Jo no sé què passarà, potser el Sánchez, evidentment, pues, diu, escolta, a mi em convé seguir, li regalo la immigració, li regalo el que convingui, no? Ja veurem, no? Però està tot molt obert. I després, clar, el tema de fer un concert econòmic... Mira, les coses, amb el món del dret, l'important és l'efecte real jurídic que té una decisió, no? I és igual que si li digui concert o no es digui. Tothom sap que a Navarra es diu convenio, és a dir, al País Basc es diu concierto, no? A Catalunya, com es dirà? Financiació singular, però, vamos, això és un concert. I ja està. I això pues, és un tema que no entra a la Constitució. És cert que Sánchez té el Conde Pompidou, que blanqueja tot el que faci, però és inconstitucional.
Parlant d'Oriol Junqueras, el podem saludar a aquesta hora. Oriol Junqueras, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia, un plaer.
I felicitats perquè vostè repeteix com a president d'Esquerra Republicana després de dissabte, que dissabte la militància ho decidís amb un 52% dels vots.
Doncs estem molt esperançats de poder ser molt útils a Catalunya, ja està, i amb aquesta intenció ho fem.
Quan diu que seran útils, vol dir que pactaran pressupostos de Salvador Illa?
Vol dir que nosaltres defensem sempre tot el que és bo. Per tant, defensem els millors pressupostos, i els pressupostos només seran els millors si el Partit Socialista compleix amb els seus compromisos. Per tant, el Partit Socialista ha de decidir si vol complir o no. I si no compleix, doncs no pot esperar que hi hagin nous acords, perquè és de sentit comú que ningú arriba a acords nous amb aquell que incompleix els acords que ja hi ha.
Per tant, si no hi ha model de finançament més concret o concretat, vostès no parlaran de pressupostos.
Bueno, i no només això, hi ha molts altres compromisos que ha signat el Partit Socialista, per exemple, respecte a la condonació del FLA, per exemple, els protocols relacionats amb el traspàs del sistema de rodalies, ha de complir, té molta feina per fer, ha de complir amb infraestructures claus en el nostre país que estan inacabades des de fa molts anys, com per exemple la línia 9 del metro, el nus entre el centre del litoral i la C-32, tot això, algunes d'aquestes obres compromeses des de l'any 1992, i encara estan per complir. En els últims 45 anys, el govern espanyol, els governs espanyols, en 45 anys, no han construït ni un quilòmetre de ferrocarril a Catalunya. Ni un quilòmetre. I resulta que tenim una població que és el 33% més gran del que era en aquell moment. Pensi que avui s'ha posat en marxa un tren per anar de Lleida a Terrassa i aquest tren va més a poc que quan es va construir la línia en els anys 60 del segle XIX. Mm. Del segle XIX. Per tant, escolti, tenen molta feina a fer, que es posin a fer-la i ja està, que és el que han de fer.
Clar, però tota aquesta feina vostè coneix perfectament com van els tempos en la política. No dona la pinta de que aquest proper semestre tindrem pressupostos, per tant.
Doncs escolti, si els tempos són llargs, més val que comencin ben d'hora. I les coses, si es fan ben d'hora, sempre s'acaben una mica abans. Mm.
Per cert, Josep Maria Jové seguirà sent president del grup parlamentari?
Doncs això ho parlarem entre tots, intentarem prendre les decisions sempre amb el màxim consens. Hi ha molta gent que... entenc la pregunta perquè entenc que com que ha donat suport a una altra candidatura, però vaig, pensi que vostè, que jo tinc amics i amigues a totes les excandidatures, perquè ara de candidatures ja no n'hi ha, ara només hi ha un sol partit.
Sí, amics i amigues sí, però li preguntava per Josep Maria Jové.
Sí, no pateixi, som molt amics, hem fet moltes coses junts, hem treballat molt temps junts i per tant estic segur que sabrem prendre les millors decisions junts també.
Vostè, de fet, avui reunirà el nucli dur que pilotarà el partit a partir d'ara. Què és el que els hi dirà?
El que ja saben i que els hi dic mil vegades, que és que estem aquí per intentar ajudar el nostre país a afrontar reptes com el de l'habitatge, com el repte de que no pot ser que hi hagin treballadors que, malgrat treballar, no surtin de pobres, el repte del transport públic, d'un transport públic de qualitat, perquè si no resolem el transport públic no podem resoldre els problemes que afecten a molts dels nostres treballadors, dels nostres estudiants, de les nostres empreses, que necessitem afrontar la competitivitat de les nostres empreses, perquè no pot ser que la competitivitat es basi només en salaris baixos, no pot ser que estiguem en un país amb un 33% de pobresa infantil, no pot ser que estiguem en un país amb 1.400.000 persones per sota del llindar de la pobresa, i en això hi estem d'acord. Jo estic segur que vostè, la majoria de l'audiència que ens està sentint, i també el meu amic Paco Maruenda, que en això que acabo de dir, segur que també està d'acord amb mi.
No li diguis, perquè el Paco després s'enfada, que tot el dia li diem que és amic teu, Oriol.
D'acord, perdó, coi.
No m'enfado, no m'enfado, tot el contrari.
No estem d'acord amb res, no estem d'acord amb res. El Paco i jo no estem d'acord amb res, però amb això que acabo de dir, sí, home, que hem d'afrontar aquest repte, sí.
No, que sempre té una
jo
sintonia...
Jo respecto molt.
Això sempre ho ha dit el Paco.
Sí, igualment.
Oriol Junqueras, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
Ara ho comentarem tot plegat, però abans, avui en nom de la Fundació Nexe, saludem la cantant Sílvia Pérez Cruz. Sílvia, bon dia.
Bon dia, Ricard, com estàs? Soc la Sílvia Pérez Cruz. Sabies que el 1981 un grup de psicòlegs i pedagogs van unir forces i posar el cor i l'ànima per crear el primer centre d'atenció especialitzada per infants amb pluridiscapacitat? Així va néixer Nexe Fundació. Cécile de Vichef, la fundadora, va escriure Mimi, la girafa blava, un conte preciós que parla del respecte cap a la diferència. Per això la nostra escola es diu Les Girafes Blaves. A Nexe cuidem la diferència. Cada infant és únic i els acompanyem per desenvolupar al màxim les seves capacitats i assolir autonomia, sempre al costat de la infància amb pluridiscapacitat i les seves famílies. Nexe Fundació. Cuidem, acompanyem, empoderem.
Nexe Fundació. Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Gaudeix a Lidl de la màgia de Nadal amb els nostres deliciosos formatges de fins a 12 mesos de curació. Manxego, envellit en Pedro Ximénez, com el nostre formatge d'ovella amb tòfona ara per 2,29. T'estalvies un 20%. Lidl, marca la diferència.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Soc l'Anna i dirigeixo una empresa d'energies renovables, un sector en creixement que sovint necessita professionals qualificats. Amb els certificats professionals sé que les persones que contracto estan preparades.
Per a les empreses, els certificats professionals obren les portes a disposar de persones qualificades. Són una titulació oficial que inclou un període de formació en empresa que permet conèixer nou talent. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons, com la segona unitat al 70% de descompte de les patates xips casolanes frits a Vic de 160 grams a 66 cèntims i la segona unitat amb el 50% dels nevaditos reglero de 500 grams a 2,47 €. Caprabo, amor etern al Nadal.
Cepsa,
es transforma en Mueve. Aquest futur té futur. Descobreix els nostres projectes a Mueve.es.
Busquem el millor restaurant del Parc Natural de Collserola.
Filet de cangur.
Hi ha cangur aquí?
Hi ha cangur.
Jo de tu vigilaria molt amb la, amb l'Anna.
Tu sempre menges el mateix?
Joc de cartes, dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Moltes vegades sí que hi ha molts homes esforçant-se molt per aconseguir donar plaer. El que passa és que això no vol dir que en sàpiguen.
També crec que hi ha una habilitat mal entesa. Potser pensen que han de durar molt de temps i han d'estar com si fessin un forat a la paret.
Tenen una pressió i tenen...
És una imatge que m'ha vingut ara, no sé per què.
Sí, sí, el taladrin.
Les dones i els dies, un programa que sempre arriba al fons de la qüestió.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Som líders en aquesta franja amb 66.000 oients. Només hi faltes tu.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són 3:15 del matí, en David Madí, Paco Baroent, de Sara González i Pau Llong, parlant de la situació política, veurem què és el que passa. També serà un any el que ve, no sé, ara ho deia el Pau també fora d'antena, no sé si entre tots plegats hauríem de començar a canviar el focus i parlar de política des d'un altre lloc, potser de les coses més, deixeu-m'ho dir així, quotidianes, no? Allò de la... la política de les coses.
Sí, home, després de... No hem parlat del tema de la revàlida de Junqueras, no? Llavors, alguna idea sobre això jo crec que és interessant posar sobre la taula. La primera és que estem a les portes de 2025 i sembla que anem a un escenari de confrontació dels dos principals grups d'oposició a Catalunya entre Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. I ho dic una mica rient perquè sembla que estiguem al 2017 un altre cop.
Sí, si agafes aquest tall i el poses fa...
Sí, amb la diferència que aleshores tenien el govern de la Generalitat i ara, diguem-ne, que barallar-se des de l'oposició ja no sé quin sentit té, si no és anar més cap a l'autodestrucció.
Sí, en aquest sentit hi ha una cèlebre frase que jo crec que pràcticament és l'única que tothom coneix de Marx, que és aquesta que la història repeteix dues vegades, la primera com a tragèdia i la segona com a farsa. Veurem si la segona es repeteix com a farsa. Per molta gent el 2017 ja va acabar en certa manera com una farsa, no? Però sí que és veritat que té un component de tragèdia a nivell històric perquè hi ha moltíssima gent que confia en aquell escenari com un escenari de ruptura, com un escenari de transformació. I el que sí ens hem de plantejar és per què hi ha els mateixos lideratges ara. Jo crec que és una pregunta legítima i que hi podríem donar bastantes voltes. Jo, avui pensant-hi, tinc la sensació que en el fons mai hi ha nous lideratges importants quan no hi ha nous projectes sòlids, innovadors, no? D'alguna manera, tots els lideratges polítics, si tu penses, per exemple, en Pasqual Maragall, si vols, des d'una lògica molt, molt reformista, molt socialdemòcrata, però Pasqual Maragall és el president de la reforma de l'Estatut, o jo què sé, Artur Mas és el president del 9N. Puigdemont és el president de l'UO, segurament compartit aquest projecte amb Oriol Junqueras, d'alguna manera, en aquesta disputa, però ara mateix, quin és el projecte? Quina és la flama, no? És a dir, veiem una política autonòmica que és més portadora de les cendres de 2017 i d'una mena de reconstitució crepuscular, podríem dir, que no porta enlloc, que no pas d'alguna cosa que puguem dir, ei, això té sentit, i així han anat les eleccions o aquest procés que ha fet Esquerra Republicana, no? Que ha guanyat pels pèls. No sé, crec que anem en un escenari que no és molt engrescador, efectivament, a no ser que sorgeixin idees noves que no, de moment no sembla que estiguin sobre la taula.
Jo crec que el gran guanyador dels congressos dels dos partits sobiranistes és el Partit Socialista i el president Illa, que jo crec que veu amb molta tranquil·litat a l'horitzó, mentre el sobiranisme segueix perdut dins el seu laberint.
Hi ha l'element Aliança Catalana, que pot distorsionar l'estabilitat parlamentària.
No, però això va a favor, Això va a favor de... És un altre guanyador, no? És a dir, aquí no hi ha estratègies noves, els hi costa digerir el que ha passat, etcètera, no? I per tant, doncs estem amb un sobiranisme en bucle que no troba camins estratègics nous amb un nou escenari que és evident que hi és, no? Dit això, que li dona una certa confortabilitat en el PSC, és un gran mal de cap pel PSOE, per una qüestió de gestió dels equilibris aritmètics que hi ha i que veurem què passa les properes setmanes amb tot això, perquè no és evident que s'estabilitzi la situació, no és gens evident, des del meu punt de vista.
Tenim els mateixos lideratges que l'any 2017 perquè no s'han treballat el relleu d'aquests lideratges, sinó que s'han construït projectes polítics en base a i per lideratges, i això no només ha passat amb Puigdemont i amb Junqueras, sinó també ha passat amb Ada Colau, no? Com estan ara en aquests moments els comuns, no només a nivell de força electoral a Catalunya i a nivell estatal, sinó també com estan en aquests moments els seus lideratges, no? Què ha passat amb Yolanda Díaz, que va de capa caiguda, i què ha passat també amb, d'alguna manera, la dissolució de lideratges després del Congrés dels Comuns, on han decidit doncs una mena de lideratge més coral, sense que hi hagi algú que destaqui com a futur relleu de Colau. Crec que som on som precisament per això. Després, és veritat, jo crec també que el gran guanyador de tots aquests processos congressuals fins ara ha estat Salvador Illa, primer perquè ha arrencat la legislatura amb una autopista per davant, gairebé sense oposició. Jo ara deia, començarà ara la legislatura, perquè entenem que ara l'oposició, que ja s'ha recomposat, començarà la seva estratègia des de l'oposició.
Sí.
Clar, ara d'aprovar pressupostos, veurem segurament bastantes dificultats de Salvador Illa per poder aprovar pressupostos, malgrat que els socis d'investidura saben que no tenen alternativa a pactar pressupostos, almenys fins que Junqueras se li apliqui l'amnistia i pugui ser candidat. També ho dic, això, que en el moment en què Junqueras se li apliqui l'indult...
Que són uns pressupostos que es faran amb comuns que han passat de ser rellevants a ser superirrellevants, i Esquerra Republicana, que està també entaranyinada en les aigües del Partit Socialista. Per tant, és una qüestió, i ho sap perfectament, aquests pressupostos, és una qüestió de les X fotos.
Sí, és una qüestió de temps i de la factura cobrada que pugui exhibir Esquerra Republicana, però també és cert que en el moment en què Junqueras tingui les mans lliures per poder-se presentar a unes eleccions, ell també podrà jugar amb això, no? De donar suport o no al Partit Socialista en funció de quan li convé a Esquerra Republicana que es convoquin eleccions, tot i que per ara sembla que li necessitarà bastant de temps per poder remuntar mínimament.
D'acord amb l'últim CEO, li convindrien eleccions al
segle que ve. Ho deia també perquè construir alternatives des de fora del Parlament, i en aquests moments els dos líders, tant Puigdemont com Junqueras, no estan a dins del Parlament i, per tant, no són ells els que estan confrontant a cada ple amb Salvador Illa, és molt difícil. I ja, per últim, deia el Pau, on està la flama de la política, no?, en aquests moments? És que potser ens vam acostumar a una flama, no?, que era efímera, i que ara la flama està en altres qüestions que uneixen més a l'hora de convocar, per exemple, la gent al carrer, com pugui ser la política d'habitatge. És que potser la flama ara està més en l'agenda material que no pas en l'agenda nacional, després que s'ha produït una decepció molt gran per part de tot de l'independentisme, perquè se li va prometre una cosa, arribar a una fita on no s'hi va arribar i on les expectatives no es van complir.
Mm-hmm. Sí, però... quan parleu del tema de lideratge, home, n'hi ha lideratge que la gent vol. Ja està, és una obvietat.
Sí, la militància.
El Puigdemont va guanyar dintre del món nacionalista les eleccions, va guanyar ella, evidentment, com a president que és de la Generalitat, però Puigdemont va aconseguir el lideratge de lo que és la seva formació i amb un pes important, i a més domina la política espanyola. Déu-n'hi-do, no està malament, no? A lo millor no es van equivocar, a mi no m'agrada, però no es van equivocar a lo millor els votants i els seus militants, no? És veritat que no ha tornat a ser president de la Generalitat. I jo la veritat és que Oriol sigui president, a mi em dona una gran alegria, no? Jo crec que la traïció que va viure de la Marta Rovira i de tots els que hi va ajudar, no?, com el Aragonès, etcètera, pues diu molt poc d'ells i diu més de Junqueras, que tenia tot el dret d'intentar-ho, no? I jo m'alegro per ell, no sé si ho aconseguirà, però bueno, n'hi ha una nova etapa, i a més és veritat que n'hi ha una nova etapa dintre l'Esquerra Republicana molt interessant. I després, des de la meva perspectiva, lògicament, és una gran notícia perquè és el trencament definitiu del Front Comú Independentista, és a dir, no podem tindre els catalans i els que defensem la Constitució i l'Estatut i estimem a Catalunya una millor notícia, no?, que veure que l'independentisme està trencat i que no hi haurà front comú. A partir d'ara, pues ja veurem què engresca la gent, no? El que ja no engresca és el plantejament intèpid, no? Han vist que això no porta res, jo tinc molts amics i familiars independentistes com
sí,
tothom,
però,
no?
Però, Paco, més enllà de l'independentisme, és dir, la capacitat política que tenia, és a dir, de mobilització de la gent, d'implicació, de sentir-se part d'alguna cosa, Això s'ha desdibuixat. Estem en un moment...
És que era una mentida. Era una mentida.
Sí, mira, el president no entro a veure això. El que dic és que és un moment light
d'implicació
de la política. No?
Mira, el president Pujol va estar molt encertat l'altre dia, com sempre, dient que l'independentisme mai aconseguiria el seu objectiu, més o menys. No és literal el que va dir, no? Però aquesta idea, no? Ja d'una vegada per totes es té que dir la veritat. Dir Catalunya mai serà independent. Home, jo no sé dintre de mil anys, no? Però tot el que més són mentides, són manipulacions, són enganys, etc. No? Madrid ens ha guanyat perquè ho han fet millor.
Paco, tu saps, que la política és sessió contínua, i que no hi ha mai ni cap victòria definitiva ni cap derrota per sempre.
Bueno,
ho saps, això?
Jo,
ho saps.
President Pujol, m'encanta. El president Pujol, ja saps que li tinc molt de respecte i és un home
Pujol,
amb una gran
claretat. Paco,
sí, bueno, escolta,
ets un mitòman, veure... ets un mitòman dels nacionalistes.
No, jo respecto la gent que mereix ser respectada.
Mentre no se n'han sortit, vaja.
Sí, sí.
Puc dir-te més. El Guti que he dit moltes vegades, hi ha moltes Tarradellas.
Sobre el que deia la Sara... Sobre el que deia la Sara de la qüestió de la gent de material, És que jo crec que el problema, Sara, és que la gent està veient que la gent de material està allà des de fa molt de temps i ningú té cap recepta, recepta per solucionar-la. O sigui, perquè tu dius, no, perquè ara, amb aquesta disputa del Paco, no? Catalunya, sí, independència, tal. Vale, apartem aquest debat, d'acord, suposem que el Paco té raó, val? D'acord, però el millor 300.000 persones a la que es referia el senyor Junqueras estan allà. El problema de l'habitatge està allà, i és sagnant, i cada vegada és més sagnant. El problema de l'educació pública i del millor 200.000 persones que no saben ni llegir un text a Catalunya està allà.
Els trens.
Tot això està allà. D'acord. Algú realment creu, després d'haver escoltat Oriol Junqueras, que aquest partit, que per exemple ja fa bastants anys que ha tingut responsabilitat de govern, té alguna solució realment i fàctica per aquests problemes? Algú se'l creu? Perquè s'ha de tenir molta fe per creure sol. De la mateixa manera, ho diria del PSC, o sigui, quan dic que estem en una època crepuscular, hi ha una autora molt interessant que es diu Clara Ramas, que té un llibre que es diu El tiempo perdido, que us el recomano, que parla de que estem en una època en la que la gent no veu solucions... ja s'ha passat el joc. És a dir, els liberals s'estrellen el 2007, llavors hi ha una mena de post-keynesianisme o neo-keynesianisme, la dominància, podríem dir, monetària, a partir del 2007, on diners fàcils per tothom, baixen els tipus d'interès, tampoc soluciona absolutament res. Després, ara, la dominància fiscal en la inversió de l'Estat no soluciona els problemes. La gent el que està veient és que la política, d'alguna manera, no aporta problemes a
la... I comparteixo la diagnosi. Per això hi ha tanta desafecció, i per això creix a partir d'aquesta desafecció d'extrema dreta.
I per això els lideratges són els mateixos. Per això estava dient abans, quan intentava desenvolupar, que l'idea és que hi han d'haver projectes nous. Si no hi ha projectes nous, bàsicament romanen les persones que encarnen aquests models que d'alguna manera jo crec que estan, insisteixo, en una lògica de desfer-se realment crepuscular, i que no suposen cap alternativa.
El problema, o sigui, el pecat original perquè hi hagi un projecte nou és que es faci la diagnosi correcta. Perquè aquesta és la qüestió, que de vegades els partits polítics plantegen...
I un element més.
Mira, estic molt d'acord amb el que ella està dient.
Plantegen projectes que no quallen amb el dia a dia dels ciutadans, i que no quallen amb les prioritats amb les quals els ciutadans dipositen el seu vot.
Si em deixeu afegir una cosa més, només...
O no dipositen el seu vot directament, o no van a votar.
Qui, d'alguna manera, està, com a mínim, en aquest escenari de depressiu, podríem dir, traient una miqueta alguns rèdits, són les persones que... dient la veritat o no, apel·len a la veritat de les coses i diuen les coses de forma crua. Donald Trump, Meloni, si voleu a casa nostra, Oriols. Jo no comparteixo el relat d'aquestes persones, però estan apel·lant a que ja n'hi ha prou. Qui està d'alguna manera menjant-se el pastís? La gent que diu, ja n'hi ha prou d'aquesta cantarella.
Sí,
ja n'hi ha prou de que ens dieu que aneu a solucionar X quan al final no hi ha solucions en absolut.
Però Pau, si m'ho permets, la Sara deia una cosa que jo crec que està en la base del bucle aquest on ha entrat la política catalana i el sobiranisme, que és el diagnòstic. No volen fer el diagnòstic i no s'atreveixen a fer el diagnòstic. No volen ni s'atreveixen, perquè fer-lo passa per reconèixer molts errors i passa per reconèixer...
I passa per aplicar polítiques molt difícils que tenen un cost.
I per tant, aquí hi ha un problema de base. Ara, de totes maneres, que ningú s'estressi, això de la política és sessió contínua i anirà passant sense... que no preocupis, Pau, vull dir, això...
Però quan parlo d'aquests polítics que com a mínim apel·len, encara que sigui des del populisme, a una certa veritat, que no ho és, em refereixo a coses com 2017, no sé, per exemple, per posar l'exemple de Junqueras, perquè ha estat aquí, però crec que podíem parlar del mateix del senyor Puigdemont i de tothom. Públicament, què es diu? S'ha de declarar independència. En privat, què s'està demanant? Eleccions. Oriol Junqueras. Aquesta mena de política, que consisteix en dir exactament el contrari en un lloc que en un altre, Això és exactament el que la gent està fins les pilotes, permeteu-me que ho digui així, que no té més. Per tant, un consell per recuperar una certa centralitat i que connecta, si vols, d'una manera una mica tova amb el que ha passat avui amb la consellera Romero, és, hòstia, comenceu a dir la veritat. Comenceu a dir la veritat, les coses que no es poden fer, expliqueu per què no es poden fer, les coses que sí, tal. I això potser donarà una mica de crèdit i una mica de rèdit per reconstruir el sobiranisme. Parlar sí, però... de les coses amb, una cert, amb un cert respecte a la realitat i a la veritat.
Paco.
Sí, el que passa és que al final aquesta reflexió jo l'he escoltat des de fa dècades, no és recent, no? I en canvi la gent va votar. Va votar, és a dir, va votar d'una forma bastant massiva, no? És a dir, si ho comparem amb altres països, és a dir, la gent pues, sí. decidirà, perquè el que no podem fer és pensar que una èlit, com podem ser nosaltres, entre cometes, no? Bueno. Som els que tenim la veritat, no? És a dir, jo, la democràcia al final és això, el joc de majories. I als Estats Units arriba el senyor Trump i fa un govern, ara farà un govern de gent molt preparada, per cert, no? Més preparada que el govern d'Espanya, vamos, d'una forma abrumadora, no? I l'han votat més 70 milions d'americans, no? A lo millor nosaltres som més gestos que ells, però l'han votat 70 milions, no? Meloni, que ho està fent bé, ho sento, és a dir, us agradarà o no us agradarà, l'han votat els italians, no? Veurem què passa a Alemanya, també la progressia espanyola, Scholz, quina meravella, no? Un desastre total, no? Starmer està fracassant, Macron també un membre de l'èlit, no? És a dir, que potser el que passa és que nosaltres tenim una visió, la política és molt dinàmica, sessió contínua, evidentment, no? I en aquesta sessió contínua el que nosaltres diem populisme, que és de tota la vida, el populisme ho han fet tothom, ho ha fet el president Pujol, ho ha fet el Suárez, ho ha fet el Felipe, és a dir, populisme és tot
el
que fan
sí, però el populisme, Paco, és una mica en la línia del que s'està dient, eh? No qualles si no hi ha manca de política de l'altra part. És a dir, hi ha una part molt responsable d'aquests partits, si vols, tradicionals, no?
Sí, però fixa't com a Espanya...
Dependrà del que digui la gent.
Digues, Paco.
No, volia dir que...